El gall del monestir.
És temps de tertúlia al Sant Guatafons, la tertúlia dels dimarts, avui en companyia de Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Assun Reyes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Àngels Ponsa, bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha molts temes, hi ha tants temes que potser si volem allò pentinar-los tots una miqueta, haurem d'anar fent via i no entretenir-nos gaire.
Despotrequem una mica de cada.
Doncs vinga, comencem pel futur. Pel futur del nou ple d'investidura que s'ha convocat per divendres. Àngels? Si no m'equivoco, no? Divendres.
Sí, s'ha convocat per divendres.
Investidura novament d'en Jordi Sánchez.
Exactament.
I, per cert, que Jordi Sánchez, els Jordis i Junqueras estan citats a declarar novament dilluns?
Sí.
Diria.
Em sembla que sí, exacte, per dir una mica el d'allò, però sí, sí. No, i val la pena dir que em sembla que avui es compleixen 176 dies de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a la presó, que són els que més temps hi porten, i francament val la pena no oblidar-nos d'aquestes dates, no? Perquè ja, com que són molts dies, sembla que tot i que jo crec que tots els tenim presents, però potser també val la pena fer-ho públic, no? I dir-ho i reivindicar-ho, que no és comprensible que hi hagi gent amb presó preventiva.
És preventiva, recordem que precisament és presó preventiva i són ja molts dies.
Exactament.
I més quan ja hem vist, no?, la resta de tribunals europeus.
Exactament.
No han considerat part dels delictes i a més no han considerat necessària la presó preventiva.
Jo vaig tenir el privilegi de ser dijous a Brussel·les acompanyant els consellers, sobretot en Lluís Puig, que m'uneix una gran amistat, i vaig anar, de fet, en nom del Partit Demòcrata, i vaig tenir ocasió també de parlar amb un dels advocats, l'advocat flamenc, que porta tot el cas i porta...
Hola! Arriba Arcadi Liberas.
Bon dia, Arcadi. I la veritat és que ells s'estranyen d'aquesta situació aquí, no? I ja eren optimistes a la tarda, perquè van trigar molt a sortir els consellers del Palau de Justícia de Brussel·les, i ell ho deia, no? Diu, em sembla que avui tindrem a més bones notícies de la justícia alemanya. Diu, no s'entendria d'una altra manera, va dir, no? Per tant, com deia el Toni, això ha fet un gir i esperem que l'acabi de fer, i també l'ha fet a través de sembla, doncs, com va a Escòcia amb la defensa de la consellera Ponsatí. Per tant, esperem que, no, que puguem veure la llum. No sé com aquí, perquè aquí segueixen enrocats, sí, amb la mateixa... No? No han fet cap pacte de reflexió, de dir... A veure, poder, doncs, ens hem passat de frenada, no? Si sembla que estiguin orgullosos i tot.
No, el problema, molt breument, jo crec que és aquella frase que no la sé dir literalment, però que animal ferit fa mal, o no, ara no recordo exactament com és, no? Però tinc molt aquesta sensació de dir, en lloc d'intentar, doncs, reflexionar sobre què ha passat a Europa i, per tant, potser estem fent les coses malament aquí, no, tot el contrari, no? Tens la sensació de que, molt bé, vull dir, per aquest delicte no, però ja veuràs que per altres els hi buscarem les pessigolles fins al fons. I després ja, avui llegia, no, aquest matí, que alguns detinguts dels CDRs ja els volen acusar de terrorisme.
Sí. Dos membres.
Sí, per tant...
Bueno, es va començar per associar Calé Borroca, no? Als CDRs.
Per tant, banalitzant el que és el terrorisme i evidentment, una acusació que no té cap sentit, però vaja, l'estat espanyol, lluny, de fer una reflexió i de dir, potser ens estem passant de frenada, no, tot el contrari, de dir, si de cas sortim d'Europa, estic exagerant i no ho he sentit en cap polític que ho digui, però en tot cas la reacció està sent molt molt, molt ferotge, i per tant optimista per una banda, però també ull, no?, a les represàlies d'un estat espanyol assedegat de venjança, malauradament.
No era aquesta la pregunta inicial, després la tornarem a recuperar, perquè anava pel tema del ple d'investidura, però com que ha derivat cap a aquesta banda, a la Sun i a l'Arcadi, els hi preguntaré per justament quines poden ser les conseqüències, què és el que pot passar a partir d'ara amb la decisió aquesta de la justícia alemanya respecte del delicte de rebel·lió que han considerat que no és tal.
Li deixo a l'Arcadi.
Vinga, Arcadi.
Home, i si ho saps respondre, no, ja haurem fet bingo. Va, Arcadi.
Això què implica? Què pot suposar? Quina lectura es podria fer? O no hi haurà canvis?
Bé, jo tinc la impressió que aquí hi havia una sèrie de falses acusacions que la justícia, 100% al servei de les instruccions del Partit Popular, doncs havia practicat, ara els hi estan desmuntant de mica en mica. Això pot tenir una conseqüència que no sé com derivarà, que és que en Puigdemont quedaria alliberat de determinades acusacions i potser podria tornar a ser el candidat a la presidència, que jo entenc particularment, i ho entès el primer dia, que seria el més legítim candidat a la presidència, perquè les coses s'han de fer bé, i com que van trencar una presidència, aquesta presidència s'ha de reposar. Que després estratègies diguin que estarà millor Berlín i que no vingui, bueno, però com a mínim
que sigui
nomenat. Llavors això potser podria facilitar aquest canvi, però no entenc de procediments jurídics, i per tant pot ser que això que digui és una perfecta bestiesa, com acostuma a passar.
Però no pot ser que precisament perquè no es vegi aquest delicte de rebel·lió en, diríem, el cap visible o el màxim representant de Junts per Catalunya, conseqüentment facilités que aquest mateix delicte no s'hagués de jutjar en els altres acusats?
Segurament sí.
Clar, perquè la causa podria ser.
No,
però la causa és la mateixa, no? A nivell, si això acaba entrant a la justícia espanyola, hauria de ser així, no?
Clar, estem parlant de diferents justícies, l'espanyola i l'alemanya, però el fet que l'alemanya s'hagi pronunciat al respecte d'aquest delicte necessàriament, o no hi ha cap mena d'obligació en aquest cas? Vull dir, la justícia espanyola podria continuar jutjant aquest delicte?
Jo no hi entenc gens, però perquè n'ha sentit, em sembla que sí, que una cosa no porta a l'altra. Vull dir que jo estaria, entenc que siguem optimistes en quant a la història de fora d'Espanya, que jo diria que és la més anecdòtica, malgrat pot ser molt profunda pel tema de trencar la presidència, però la situació d'aquest país continua més enrocada que mai. Vull dir, optimista respecte a la situació actual aquí, no ho soc gens. O sigui, tot el més són coses que poden ajudar, que poden posar en evidència determinades situacions, però jo no crec, no ho sé, però per qui he anat sentint, no pot comportar que aquí hagin de canviar les acusacions que tenen. Es deixaran amb evidència, però no els hi faran canviar la força, no?
Han hagut opinadors diversos. En tot cas, Puigdemont de moment és l'únic que d'entrada, no, podria salvar-se del judici pel que ha dit la justícia alemanya. La resta no tenen per què, no? I en tot cas l'estat espanyol, com el que agafa és allò d'on està la bolita jurídica i acaba fent el que vol. I després ja li tocarà el crostó, però d'entrada fa el que vol. Torno a dir, jo optimista a nivell de justícia europea, amb por, diguéssim, de la reacció a
però tu dius per això, perquè ja està fora, en tot cas, si al final acorden l'extradició és que només vindrà pels delictes.
Hi ha hagut juristes i professors universitaris que el que han dit era que si la justícia alemanya no considerava el delicte de rebel·lió, doncs que en el cas de que acabés havent-hi extradició, la justícia espanyola només el podria jutjar per malversació, tot i que per malversació Alemanya també està demanant moltes més explicacions, perquè tampoc ho veu.
Però això és el que sabem
més
que res,
perquè ni el Montoro ha trobat les factures.
Però això ho sabem des del principi, quan estaven a Brussel·les i van retirar l'ordre d'això perquè no passés el que ara sembla que pot passar, no? Vull dir que no hi ha novetats, que estem sempre a la mateixa història, no?
Tanmateix seria una mica prudent, perquè aquí a Catalunya hem passat, en qüestió de 15 dies, de dir Europa no ens ho de gens ni mica, a dir ja. Europa és la nostra col·legació.
No?
I anem en compte, perquè no és ni una cosa ni l'altra, que els jutges siguin estrictes i, a més, més rigorosos que la justícia aquesta precària que tenim aquí, d'això no hi ha cap dubte. Ara, Europa, una cosa és la justícia, una altra cosa són els estats. I els estats, el tema de l'omnitat estatal i d'això, el tenen molt clar. I mai ens han donat res gratuïtament. I és un tema que s'ha de treballar molt. Mireu com està el Kosovo des de fa uns quants anys amb Europa, coses d'aquesta mena. Siguem prudents.
Siguem prudents.
Tornant al tema inicial del ple d'investidura, proposat per divendres pel president del Parlament, en Roger Torrent, novament amb el Jordi Sánchez. Abans comentava l'Arcadi, home, si quedés lliure en Puigdemont seria el legítim candidat a presidir. De fet, Junts per Catalunya continua defensant aquesta opció, però el candidat que es proposa ara per aquesta pròxima investidura és en Jordi Sánchez. Quines garanties de prosperar té novament aquesta convocatòria? O tornarà a ser una convocatòria que es convocarà...
No ho sabem, torna a estar tot en mans del senyor Llarena, no? Vull dir que és ell si l'autoritza. Tot això ve arrel de que Nacions Unides doncs, s'ha posicionat, no? I ha demanat sobre els drets que té ell com a diputat, que és de poder-se presentar en el ple de la investidura per president de la Generalitat. Però clar, encara que jo sàpiga, em sembla que no té pas cap autorització, o sigui, em consta que, perquè va ser públic ahir en algun digital, ho vaig veure, la carta que el president del Parlament, en Roger Torrent, ha enviat en el jutge del Suprem, en el senyor Llarena, però no hi ha resposta amb això, no sabem què passarà. Esperem que després d'aquesta resolució de Nacions Unides, doncs hi hagi el que seria normal que hi hagués, no? La possibilitat de que pugui sortir de la presó doncs, per anar al Parlament a prendre possessió, bueno, no a prendre possessió, perdó, al ple d'investidura primer, ja no vaig tan ràpida.
Home, no estaria malament narrant.
Estava confonent els desitjos amb la realitat.
No, però jo penso que no només és això, no? Ja també hi ha el posicionament de la CUP, també hi ha el programa que hi hagi darrere perquè s'adhereixin altres grups, vull dir que no és només el jutge Llarena, ho és de la manera
no,
molt important. Però
el que passa que si no hi ha aquest previ pas, la resta no hi serà, perquè la resta és possible, és possible haver-hi acords, és veritat que la CUP aposta pel president Puigdemont, que és el que a tots ens agradaria, però aquest és com un pas que no fa renunciar a que ja acabi sent també, no? També és veritat que ara per majoria absoluta no sortiria, però en segona convocatòria per majoria simple sí, i també és veritat que així com el president Puigdemont ja ha pogut fer delegació de vot, el conseller Comín també ho està
estudiant, no?
Vaja, suposo que també serà un fet, no?
La mateixa seria també una altra vegada, perdoneu que ho vinc de prudència, una mica prudent amb el tema de Nacions Unides, perquè Nacions Unides fa recomanacions, però malauradament el poder de Nacions Unides no és per imposar-se als estats. Per tant, no podem dir Nacions Unides ha dit això, que potser ja ens agradaria i per tant aquí
bueno, a Espanya...
Potser
serveix una mica per treure els colors, no?
Evidencia, tot evidencia, no? No, és veritat, és que no és un requeriment, tens raó amb això, Arcadi. Però bueno, com que, no sé, sembla que s'hauria de fer cas d'això, no?
Sí, però continuem fent un discurs que sembla que ens ho creiem i no ha sigut mai així, o sigui, igual es posen vermells a casa, però no s'han sentit incòmodes mai. Perquè se'ls deixem evidència, no?
Mai.
Per què ara hauria de canviar? No?
Perquè fa 300 anys que no se senten incòmodes.
Va.
No, a més hi ha una pressió mediàtica i política damunt dels jutges brutal, no? En aquests moments jo crec que Llarena li acudeix doncs, deixar assistir Sánchez al ple d'investidura i la càrrega, la cavalleria mediàtica que començaria a córrer seria brutal en aquests moments. O sigui, ja han preparat l'opinió espanyola perquè canya els catalans. O sigui, l'exemple és l'alcalde de, no recordo el poble, no?, on cremaven el ninot de la noia que havia, senyora, que havia assassinat doncs, el nen i l'alcalde va contestar dient, ai, no sabia que representava aquesta senyora, pensava que era en Puigdemont. Per tant, malauradament, això és la resposta de l'alcalde, malauradament han preparat molt bé l'opinió espanyola perquè la canya contra els catalans no només els hi surti gratuïta, sinó que a més els premi. I aquest és el gran problema en aquests moments, que l'ONU ja pot dir el que vulgui, que Europa ja pot dir el que vulgui, que ells estan molt, molt, molt tancats doncs, en la seva realitat i en la seva veritat, que estan construint a través d'un relat inexistent de violència i ara ja fins i tot de terrorisme. No? Per tant,
de totes maneres, jo tampoc estic d'acord que siguin tots els espanyols, en tot cas...
No, dic que han preparat l'opinió pública, no. Evidentment no puc dir que tots els milions d'habitants espanyols...
Els que estiriarien a sobre de Llerena si fes una cosa d'aquestes no seria la població espanyola en general, serien uns càrrecs molt determinats que estan molt a prop del poder, no?, i que ens han portat.
Mira, com a petita bona notícia, abans d'ahir a Madrid hi ha una manifestació petitoneta per
2.000
persones a favor del procés.
Sí. I abans que parlàvem al començament dels CDRs, d'aquestes organitzacions que no tenen, diguem, un cap visible, que han sorgit, no sé si dir espontàniament, però que han sorgit arreu del territori i que s'estan escampant ja per la geografia espanyola i fins i tot europea. Unes agrupacions, uns CDRs que avui aquest matí han detingut a 2 membres pels fets de les mobilitzacions de Setmana Santa i que, bueno, en el seu moment han estat qualificats com la kale borroka, del procés, i que ara, doncs, com a conseqüència ja comencen a haver aquestes detencions. És una mica la sensació, no sé si tot això i el fet que això s'estigui reproduint en altres ciutats, hi ha l'afartament de la societat de veure les coses que passen, és una mica un cop sobre la taula dient ja n'hi ha prou, no ens queda una altra cosa que mobilitzar-nos, ens hem d'organitzar d'alguna manera.
Jo modestament crec que és una acció que és una acció minoritària, que té el valor com a acció minoritària i que no representa el sentit de la població catalana en general, no? No, jo no dic que no pugui ser una cosa que en algun moment diguis, mira, aquest any, que quin acudit, quina bona idea, quin no sé què, però això forçosament havia de portar conseqüències, no podia durar indefinidament així. Les acusacions seran horroroses, no es correspondran a la realitat, però jo crec que cap de nosaltres es pensem que això pot durar indefinidament. I aleshores, jo no penso que sigui una reacció general de la població catalana, penso que és això, que és una cosa minoritària de gent que té ganes de fer coses, que les fa, que són valents, que són enginyosos, però jo no ho identificaria amb el sentit general dels catalans. He dit.
A veure, aquí històricament i des del 2010 la societat, entre cometes, catalana està mobilitzada bàsicament per Òmnium Cultural i per la ANC. Que la veritat és que han quedat allò que deien en castellà que en Rio Jiménez, capi disminuïdos, no sé com s'ha de dir en català, han quedat
escapçats,
no? Sí. Han quedat escapçats. Aleshores, hi ha hagut certament, malgrat tota la incidència forta, fins i tot les detencions de fa 4 dies, una reacció que no ha sigut tan forta com en ocasions anteriors. Aleshores, hi ha hagut gent que ha pensat que potser valia la pena potenciar altres tipus d'organització i altres tipus de resposta, i em sembla absolutament legítim que ho facin des de tots els punts de vista, sempre i quan, i fins ara ha sigut així, no s'utilitzi ni una mica de violència. Per tant, tinc l'impressió que la gent organitzada, els CDRs, i tot el que neixi al darrere, defensar els drets, s'ha de fer sempre.
Jo crec que, a veure, els CDRs, diguéssim, que es visualitzen per primer cop, no, de manera general a tot el país, doncs, en defensa del referèndum i amb el que van ser les ocupacions, entre cometes, de les escoles, dels centres de votació, doncs, per evitar el seu tancament i la seva protecció, i aquí s'organitza doncs, sobretot la població civil, no, més enllà d'ANC i Òmnium, o ja no dic de les crides polítiques. No, aquest procés és de la gent, ho hem dit moltes vegades, per molt que políticament s'hagi pogut liderar en major o menor fortuna, però no ens enganyem, el gran gruix de parlamentaris o de partits de l'arc parlamentari que s'afegeix a l'independentisme ha vingut doncs, arrossegat per una voluntat popular, i des del primer dia que aquí el que estem defensant és el dret a decidir. Per tant, des de la meva visió més optimista, a vegades discrepem amb l'Àsum amb això, però el dret a decidir, que ho tingui tothom molt clar, ha vingut per quedar-se. No decidirem només si Catalunya ha de ser un estat propi o no. O sigui, jo crec que hi ha un canvi polític important a Catalunya que potser es donarà en el futur a altres espais de l'estat espanyol, sobretot veient com està funcionant políticament l'estat espanyol, però que acabi per quedar-se. I, per tant, és normal que un cop hi ha un stand-by de tot el procés, no? Amb el 155, les eleccions, el no govern encara, doncs que aquesta gent que es va mobilitzar en el seu moment per defensar urnes, doncs es mobilitzi per defensar el resultat d'aquelles urnes. Jo ho trobo més normal del món, ho trobo sa democràticament, i a més, des de la vessant més optimista, espero i desitjo que el dret a decidir sigui el dret a decidir-ho tot, i la participació, més enllà d'ara demanar un estat propi, continuï per demanar que aquest estat propi, a més sigui, ja al meu entendre, socialment just.
Jo per afegir, perquè estic completament d'acord amb el que expressava ara Antoni, només que els CDRs, fins a hores d'ara, no hi ha hagut cap acció violenta, ni una. O sigui, tot el que s'ha fet ha sigut reivindicatiu, si voleu, d'una manera diferent a el que han estat les manifestacions massives i que durant tots aquests 11 de setembre, però absolutament lluny del que s'entén per violència. Ha sigut actes de protesta, doncs, en fi, no sé, no sé veure més enllà de que actes de protesta. I el que cal denunciar és diguéssim, si volia dir una paraula, però la trobo massa grossa, no, doncs la...
No, digue-la, ja veus tu, no serà per paraules grosses.
Que aquesta mala idea de l'estat espanyol, del govern espanyol, vaja, ser més precisos, de voler criminalitzar els CDRs, O sigui, ja avui afegeixen el terrorisme, a veure, o sigui... Tot això no és gratuït, i tot això no és perquè sí, perquè mira, o se'ls han anat la mà escrivint, no, és intencionat, forma part del relat que volen fer creure, perquè per dir doncs que aquí hi ha hagut aquesta rebel·lió i que hi ha hagut aquesta, en fi, hi ha hagut de tot, i ara ja t'introdueixen terrorisme, la kale borrok, que fan servir paraules intencionadament, per arribar on volen arribar i per criminalitzar aquest moviment, no? I aquí és on espero que, doncs, des de l'àmbit jurídic, des de l'àmbit polític, des de molts àmbits, estiguin alerta amb aquest tema, perquè això sí que...
Molt breument... Sí.
No, jo no he dit en cap moment, que fos violent, Jo l'únic que he dit és que no representen no és un sentiment popular als carrers, el recolzament als CDRs, perquè no han sigut violents, però sí que han tingut conseqüències importants en llocs importants, i no tothom està d'acord amb això. I l'únic que dic és que hauríem de ser realistes i tocar de peus a terra, i sense estar d'acord amb les acusacions que s'han fet ni molt per cap banda, si pensem en un estat, per exemple, pensem en Catalunya en situacions diferents, es fessin aquestes accions, serien perseguides per la justícia. O sigui, no és una cosa que els estats puguin permetre aquestes situacions d'una manera indefinida.
No, està clar.
I no estic d'acord, absolutament d'acord en que no són violentes i que s'està fent una manipulant però jo el que dic és que són accions minoritàries, no sempre ben rebudes pel conjunt de la població, ni que siguin a favor del procés independentista.
Sí, amb això estic d'acord amb tu.
I que no es pot pensar que es poden prorrogar indefinidament.
Però l'acció més grossa que pot haver sigut tallar la P7, tallar les vies de l'AVE?
Tallar la P7, les vies de l'AVE, les del ferrocarril, els dies feiners que no hi ha vaga i la gent...
Però no deixen de ser accions de protesta que es podrien assimilar perfectament a una convocatòria de vaga, per exemple.
Però la convocatòria de vaga és de vaga, i això no és de vaga, i la gent ha d'anar a treballar. Mentre són diferents, o sigui, jo no vinc aquí ara a dir, doncs això són accions legítimes, s'ho plantegen, però no és una acció popular.
No volia entrar en la polèmica si el tall de vies o el tall de la P7, però clar, el mateix estat que es mira... somrient, doncs l'atac a Catalunya Ràdio.
No sé què.
Com poden titllar de terrorisme un moviment doncs que evidentment ha fet res més que manifestar-se?
Abans que marxi l'Arcadi, us volia informar que d'aquí uns dies rebràs un premi. Arcadi, sí.
Home, deixa que et felicitem.
Se'n vol anar de puntetes, Se'n vol anar de puntetes. El premi ICIP. Doncs felicitats pel premi, Arcadi.
Gràcies i felicitats a la companyia aquesta. Ja n'hi compte.
Felicitats, Arcadi.
A l'Arcadi, com us deia, li donaran el premi ISIP per Constructors de la Pau 2017. Li donaran dimarts vinent.
Premi molt merescut, aquest.
Sí.
Ja ara vam... que no hi és, ens deixarà dir-ho, perquè si no ens deixaria,
però... Tallaria els micros.
Exacte, ens taparia el micro, però ara ho podem dir, no? I aprofitar per felicitar-lo.
No, però és veritat que sí, que havia de marxar una mica abans i ens hem ajustat massa. Però vaja, continuant amb el que comentaves, Toni.
Sí, clar, atillen de terrorisme algunes accions, i després ni es jutgen ni es miren doncs, atacs com el que va ser l'atac a Blanquerna, que no han entrat ni entraran a la presó, l'atac a Catalunya Ràdio, on Mònica Terribas va haver de sortir amagada amb un altre cotxe. Vull dir, o sigui, la violència real, a dia d'avui, només s'ha exercit des d'una banda, i és des de la banda, que no la vull generalitzar, Vull dir, però és l'estat que tilla de terrorisme i de cale borroca unes coses, somriu i abranda, que en passin unes altres, no? I això és el que és gravíssim, o sigui, al final...
I la Porellos és la violència més extrema que es podem trobar,
però això està claríssim, el que passa és que no cal estar, vull dir, perquè és tan macho, o sigui, això també contribueix, està claríssim, no? Jo penso que tots coincidim, tots i totes coincidim amb això, però no pot ser que cada anàlisi que fem de les situacions es torni a portar això, que és una cosa que ja donem per feta i que sabem i que, no? No sé, vaja, a mi em sembla... Ui...
No pensava que tenies una nova companya, no? De tertúlia. Molt bé. Un altre dels temes d'actualitat, tot i que ens ho mirem una mica més de lluny, però és un tema seriós i que continua erosionant el Partit Popular, i és el famós màster de la senyora Cifuentes.
És molt
fort. I ara... el que es comenta també del senyor Pablo Casado, que diuen que té el mateix màster, però vaja, no sé si la situació i les circumstàncies han estat les mateixes. La qüestió és que volen apagar un foc i se'ls acaba encenent un altre. No sé què durarà, però ja s'està demanant la dimissió de la presidenta de la comunitat, o està demanant Ciutadans.
És que sense precipitar-nos, perquè no sabem exactament tot, no hi ha hagut cap comissió d'investigació, però tal com s'explica el relat, exacte, i tal com apunta, ja no li haurien de demanar la dimissió, hagués hagut de fer ella de motu propi ja fa 3 o 4 dies, no? A veure, és que a més ara, a part del desprestigi d'aquesta universitat i de la queixa que fan els estudiants que van, que pobres segurament doncs, no en tenien ni idea de tot això, i fa una certa angúnia. Jo quan sentia la notícia aquesta del Casado també dic, mare meva, a veure si ara sortirà aquí un reguitzell de gent.
Resulta que s'ha avisat els membres amb càrrec del Partit Popular que revisin els seus currículums. Que revisin els seus currículums per si hi hagués alguna cosa que no toca. No, clar, donar un ordre d'aquest tipus també fa pensar que
les coses no s'han fet com s'han de fer. Un, quan fa un currículum, sap que no hi pot posar una mentida, que a més l'ha d'acreditar aquell currículum, no? Normalment funciona així, això.
Exactament.
Bueno, a veure, la mostra, no?, de... Al final... Tu necessites polítics que siguin bona gent, honestos, resolutius i que tinguin sentit comú, malgrat que és el menys comú dels sentits. Però al final la gestió pública demana de tot això i no de màsters, que hi són millor, mai fan nosa, ara no vull desacreditar la gent que té grans estudis universitaris i màsters, tot el contrari, dit això, la dimissió de Cifuentes, sí, d'acord, però com sempre, jo m'ho heu sentit dir moltes vegades, en casos de corrupció, en aquest cas de males praxis, no només ens hem de quedar amb el cap del polític, que no el vull exculpar, evidentment, però només acabarem amb aquestes praxis i amb la corrupció si comencem a tirar de les cadenes. És impossible, els que hem sigut càrrecs públics ho sabem, no hi ha calaixos amb diners en els ajuntaments, ni a la Diputació, ni a la Generalitat, no existeixen els calaixos amb bitllets. Per tant, no pots arribar allà i obrir un calaix i importar-te un feix de bitllets. Això no passa. Perquè passi, ha d'haver-hi tota una cadena de coses que fan que passi. Llavors el polític pot sucar. i amb això torno a dir, no vull exculpar els polítics que han sigut culpables o que han hagut de dimitir, etc. Però mai, mai, des de cap partit de l'oposició d'aquell moment s'ha intentat tirar de les cadenes que permeten que això passi. I per tant, aquí, molt bé, Cifuentes, que dimiteixi, però el rector del moment, el director de màster, i tots els que han estat implicats han de ser cessats immediatament.
Sí, sí, sí.
Però perquè cadena, si no,
completament d'acord.
Si no, al final, sí, no ho acabarem, no, perquè ens carreguem el cap polític, mira, pobra desgraciada, em perdó.
I perpetuem una manera de
fer. El problema
és
la praxis, no és la persona que també, i que evidentment sí, està inhabilitada per governar, només faltaria,
sí,
i que altres països per haver enganyat sobre una multa de trànsit han dimitit. Escolta, evidentment, però si volem tornar a que la gent pugui confiar en aquesta universitat o en les que siguin o en el sistema polític de l'estat espanyol, el que necessitem és carregar-nos aquestes cadenes sempre, passi on passi, i aquí també.
Cadenes vols dir fills, no? Perquè cadena sona que trenquem cadenes. Perdona. No, vols dir tibar dels fills, de tots els fills. Val.
Vull dir cadena de persones que estan implicades en una praxis d'aquest tipus.
Sí, que han fet possible que això es faci.
Llavors això és molt llaminer pel partit que en aquell moment estigui a l'oposició de demanar el cap del regidor, del diputat, del conseller, del president. És superllaminer i a més és un escàndol públic i així li guanyarem les properes eleccions.
Però no, però tens raó, que s'ha de...
des dels grans partits, sobretot, que al final el que no ens importa és carregar-nos aquest sistema, sinó és, mira, anem a aprofitar el moment, ens carreguem el polític de torn, erosió, i ja guanyarem les properes eleccions, que tot continuarà igual. Aquest és el drama.
Sí, el drama és la imatge general, no? Perquè després, amb aquesta anàlisi que fas tu, s'ha de protegir també els serveis públics, vull dir que s'ha de veure que vas contra una cadena determinada.
Exacte,
i no contra la universitat en general, i després que, amb això que dèiem, de que no li calia el màster per fer el que està fent, a més aviat sembla que s'aprofita del càrrec per utilitzar un servei públic per tenir un títol que, si no, no el tindria, preparant-se al futur perquè li fa il·lusió tenir-lo a la prestatge de casa seva. Bueno, que no el té, perquè si el tingués l'hagués tret, però vaja, que és això, que la història és aquesta, però que s'ha d'anar molt a compte, i tal com s'està portant, és horrible, no? Perquè els aplaudiments de l'altre dia eren absolutament ofensius, els 10 minuts que van estar aplaudint la gent del seu partit, una cosa, no? Doncs és això que
és
diem.
És aplaudir la mala praxis, no?
Aplaudir la mala praxis.
I sobretot perquè si s'acaba demostrant aquesta mala praxis, aquests 10 minuts d'aplaudiments, si tu has estat el diputat que ha estat 10 minuts aplaudint, que has de...
també
planteja-t'ho.
No, però que s'ha d'anar amb moltíssima cura, perquè...
El partit hauria de ser, si hi hagués algun pam de net, diguéssim, el partit seria el primer interessat a carregar-se aquesta persona.
Sí, sí, i a fer net.
Però clar, al final...
Perquè per damunt està l'organització, no?
De totes maneres, és... vist des de... com a persona de normal i corrent, clar, que la política espanyola estigui com està, no? Pendent d'aquests casos, de fer una mica la guerra bruta entre els grans partits i els partits que aspiren a, com Ciutadans, que sembla que li està ja tirant l'alè al Partit Popular per a les pròximes generals. Veure com a Catalunya, doncs, encara estem pendents de poder tenir un govern, que continuem amb el 155. Una sensació d'impotència.
I de tonteria.
I d'estar perdent una mica el temps.
Bueno, una mica no, absolutament, no? És una sensació d'estar aquí en un parèntesi que no sabem com s'acabarà i que és, bueno, és impensable. No, és molt, jo trobo que és molt, molt desanimador.
És un moment complicat.
Molt complicat. No? No hi ha un mirar que t'animi. No? Perquè si te'n vas a Brasil tampoc t'animes gaire.
O si te'n vas a Síria...
Europa tampoc, si te'n vas a Síria tampoc, si te'n vas al Mediterrà tampoc. O sigui, és que... Bueno, i estem aquí vivint cada dia, no?
Molt complexes, la veritat és que sí. Quan ho mires així, si treus el focus, no?, del que... d'on t'estàs immers, realment és veritat, estem vivint moments molt, molt, molt complicats. Passa que, bueno, doncs també tenim la responsabilitat de tirar endavant cada un des del nostre lloc, no? En fi, doncs intentar que el 155 sigui el menys, que això és molt difícil, perquè la gent que està en les diferents conselleries t'ho diu, no? És molt difícil tirar endavant amb el 155, perquè són moltes les coses que es bloquegen, que es paren, que no s'hi dona...
No tenen sortida,
que s'aturen, Sí, sí, són efectes...
I coses que no tenen res a veure amb el procés.
Res, absolutament res. Coses que fan que el funcionament de normal de tot, no?
Home, jo aquests dies he tingut ocasió de... Bueno, acompanyant una tieta que està ingressada a Sant Pau i sortia cada dia plorant de Sant Pau de com està la sanitat pública. Perquè és que no, però és que no hi ha ningú que s'ho plantegi, així poder... Estava malament, però jo crec que s'està deteriorant dia a dia. O sigui, és desastrós el tema del personal. I són coses pues, que segurament estan aturades, no? Perquè no hi ha conseller, perquè, bueno, pues no. El tema de les ajudes, el tema dels cursos de formació, la gent que està... Ja fa 8 mesos que estan esperant un curs de formació, no? I sempre sembla que el pròxim es convocarà, tu ho deus saber. Clar, fins que no et toca viure-ho, et sembla que tot va tirant, però quan et toca viure a la primera línia...
Són moltes les coses que no van tirant, clar, i que per això urgeix també aquest formar govern. El que passa que, esclar, jo crec que hi ha al darrere també una voluntat per part del govern espanyol, una voluntat de que això sigui així perquè per forçar bueno, el que ells voldrien acabar posant el seu president de la Generalitat, sí. O presidenta, no? Ells ja tenen al cap qui voldrien que fos i suposo que tot això són
les maniobres,
estratègies i maniobres que volen conduir cap aquí, no?
Quan ells diuen que atacarien el procés per terra, mar i aire, doncs al final és... per tot arreu, no? Sí. Per via política, judicial, policial, fiscalia...
Tot.
Al final jo tot per això, sempre, en contra de...
Ja. Però és que jo sempre acabo apel·lant a la responsabilitat ciutadana, del ciutadà, pues, el que som tots nosaltres, ciutadans de peu, i de denunciar totes aquestes coses, no? De no caure en dir que això és normal, de no caure en la normalitat, però d'això, de com estan totes les coses que depenen de la Generalitat i que en aquest moment estan aturades,
i
s'ha de denunciar cada dia.
Fins i tot una cosa molt recent, destitueixen sense ni comunicar-li a la directora de l'escola de policia. No hi ha sigut companya meva al Parlament la legislatura anterior, no l'altra, perquè va transportar una urna. Ella diu que ja es defensarà, què tal, perquè això ho ha tret un mitjà espanyol, un digital espanyol, i que això no és cert, que a més ni tan sols li diuen el perquè, sinó que ja rep la comunicació de que està destituïda. O sigui, imagineu si fan i desfan. És un exemple recent, d'ahir o abans d'ahir. Clar, això demostra que tenen carta lliure, que fan el que volen i el que els hi dona la gana i que, bueno, no hi ha més a decidir i que, bueno, caldria veure si amb la formació de govern el 155 acaba desapareixent, perquè jo veient tot el que veig hi ha moments que m'ho qüestiono i penso, això és una excusa que ara apreten, però que ja veurem què passarà amb el 155.
Vam tenir un pre-155 que va ser la intervenció de la Conselleria de Cultura, d'Economia.
De Cultura també, però per tant, sobretot la d'Economia.
Al final, quan et diuen, ostres, és que Catalunya és o Espanya és un dels estats més descentralitzats, no? I que les autonomies tenen un grau, mai millor dit, d'autonomia, és absolutament mentida. Diu, quan a l'Estat li interessa qualsevol cosa, bé, t'intervé i s'ha acabat. I si no, tenen el Constitucional. L'última, abans que parlàvem de sanitat, doncs la sanitat universal, no? El Constitucional ha tornat a tombar una llei del Parlament de Catalunya que no tenia res a veure amb la independència de Catalunya, sinó que tenia a veure amb el benestar de la gent que viu a Catalunya. I per tant, és un no parar, doncs, de pals a les rodes, fins i tot ja perquè la gent pugui viure millor.
Però en positiu, jo torno a reclamar la responsabilitat ciutadana de denunciar aquestes coses, de no fer veure que no passa res, perquè si no estem normalitzant la situació.
Sí.
I aleshores, o sigui, més que, jo, em sembla que el CDR faci el que hagi de fer, però els ciutadans i ciutadanes cada matí quan ens aixequem hauríem de pensar com és la nostra vida i en quin moment es sent afectada per tota la història que està passant, i segur que ens afecta a tots i totes. Però anem vivint sense...
O denunciem a vegades a través de les xarxes socials, el que passa que em dóna la sensació que, bueno, que tant els hi fa, una mica ha arribat un punt que no tenen, bueno, no sé, no tenen cap interès en dir, ei, a veure, vist tot això, vist l'apel·lació de diàleg que fa el president Puigdemont quan surt el dissabte de la presó, escolteu, intentem a través de la mediació de qui sigui seure en una taula, ja ell mateix va dir, escolteu, la nostra proposta és la independència, però estem oberts a escoltar-ne altres, no? Doncs seiem i parlem-ne, més obertura al diàleg una vegada més, que ja s'ha fet moltes vegades des d'aquí, que aquesta, que és en el moment que surt de la presó, fruit d'una euroordre dictada per, i fruit de tota la... que podria haver-hi rancúnia, doncs no, ell surt i diu això, doncs aprofitem-ho, però és que no hi ha cap ganes de... De, no, no, sí, de voler iniciar ni un diàleg, no hi ha absolutament...
Està clar.
Home, la convenció d'aquest cap de setmana a Sevilla, la del Partit Popular, el discurs era un mur. De fet, no hi ha hagut cap missatge nou, no s'ha renovat el discurs i, per tant, quan no hi ha un interlocutor establir un diàleg és impossible, o sigui, necessites un interlocutor.
Cal fer un gran moviment per començar a dialogar perquè portem molts mesos, no? I hi ha d'haver una voluntat explícita per les dues bandes si és que fos possible i uns canvis importants per poder-ho fer, si no, no caurà del cel.
Però el trist és que dius, bueno, aquest govern pot ser que caigui i vingui un altre, no? Parlo d'Espanya, de l'estat espanyol, però és que la perspectiva és que encara que caigui i vingui un altre que serà Ciudadanos, per tot el que sembla, serà igual o pitjor, el PSOE està en la mateixa línia. És clar, tu mires la perspectiva de l'estat espanyol i és desoladora, perquè que gent disposada a seure en una taula n'hi ha ben pocs, per no dir cap.
Els que sou aquí. Gràcies i molt bon dia. Adéu-siau.
Bon dia.